Avui el protagonista d'aquest Moments pel Record és en Ferran Català, parlant sobre el cant i sobre el carnaval. Són les 12 i 3, 4, 5 segons, i és aquell moment que fem una pausa i tornem ja per començar la segona hora.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu!
Escolta Sons a Cau d'Orella cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer convidar-te a gaudir de la manera, el cant de taverna i la cançó marinera. Sons a Cau d'Orella, per fer la ràdio més marinera.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I el que fem ara és obrir aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera, i ho fem amb dues seccions. La primera, que és l'abans de l'informatiu, i seguidament ja el concurs. Bé, i en aquest moment saludem a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé, doncs els homes i les dones que segurament ens estan escoltant i continuaran siguent fidels tot el que queda
segur,
de matí.
Segur.
Els agradaria saber, a l'informatiu de la una, quins temes es tractaran.
Doncs es tractaran, entre els temes d'avui, que la Generalitat es gasta una bona picossada de diners en millores al port de l'Escala. Més concretament, la direcció de ports de la Generalitat ha engegat ja els treballs al port pesquer de l'Escala per evitar que les onades sobrepassin en cas de temporal fort. Paral·lelament a aquestes obres s'obre un camí alternatiu per tal de poder passejar per la zona sense haver d'entrar a les instal·lacions pesqueres. El muntant total d'aquesta inversió és d'un milió i alguns euros més. A banda d'això, parlarem de publicacions perquè ha sortit l'edició actualitzada en versió digital del diccionari biogràfic de l'Alt Empordà, obra original d'Inés Pedrosa, investigadora i bibliotecària arxivera de Peralada. Entre les més de 2.000 entrades d'aquest diccionari hi ha desenes de referències a personatges escalencs, vius i morts. Es pot consultar a través del web de la Diputació i a través del repositori de biblioteques de Catalunya. A banda d'això, també parlarem d'entitats, perquè es crea a l'Escala l'associació Salam. És una associació de dones amb l'objectiu d'ajudar a dones i els seus fills nouvinguts a l'Escala a integrar-se a la societat local en tots els àmbits. com que som divendres, hi ha també agenda esportiva, una agenda molt minsa si vols aquest cap de setmana perquè és carnaval i la majoria de competicions són aturades, però sí que hi ha alguns partits, sobretot de tenis de taula, i també algunes coses pendents de diferents competicions, partits que es havien ajornat en el seu moment, etc.
I ara que parlava d'això és que m'ha venit al cap perquè jo a l'època que estava en el món del bàsquet van tinguem molt de problemes, sobretot els dies de carnaval, per fer equips, perquè tothom estava liat, i això la Federació Almenys de Bàsquet no ho va entendre. Van passar uns anys fins que ho entengués, que era un dia per ajornar la competició, fer dia de descans. Però els hi va costar, va costar perquè es trobaven molt de partits que es havien d'ajornar, de buscar altres dates, per això, perquè, esclar, la gent jove, sobretot a la base, participaven...
Estan per altres històries aquests dies, no?
Sí, i els hi va costar, al cap d'uns anys sí que ho van reconèixer, tot i anar a les assemblees i explicar-los, i, home, però és que la Lliga... Bueno, és...
Van haver de reconèixer que són molt importants a les competicions, són molt importants a les federacions, però no són tan importants com per intentar lluitar contra el carnaval.
No, amb això no van poder lluitar, però van aguantar, eh? Almenys la de bàsquet va aguantar tot el que va poder fins que no va decidir...
Per la mescla de futbol, perquè...
Futbol sé que futbol no feien competició i a bàsquet havien d'anar a competir, i esclar, vull dir, si no havies pogut aquell dia, si anaves a un lloc que el carnaval tan se'ls hi era, doncs havies d'anar-hi, per brots, moltes vegades no t'acceptaven el canvi, saps? I costava.
Doncs després de l'agenda farem l'altra agenda, després de l'agenda esportiva, l'agenda cultural, on el que farem serà repassar el calendari, repassar el programa d'actes del Carnaval a l'Escala, habitual o calcat, si més no per als blocs, calcat el de cada any, és a dir, dissabte a la tarda els actes infantils, a la nit el ball de disfresses, diumenge la rua més el dinar de carrosses i el ball de tarda on sonen els premis, i dilluns el dinar de germanor i l'últim ball de Carnaval. En Sergi Corral li posarà l'última cirereta, i en Sergi ja el convidarem a venir a l'Escala del Carnaval perquè ho explica molt ben explicat, i m'explico. Diu, d'un divendres de bonança passarem a un dissabte de tramuntana i fred. Pareu màquines, compte. I després anirem a un diumenge ja sense tramuntana. Bé, perquè si la tramuntana ens l'arribes a pintar, Sergi, el diumenge, malament rai.
No, és que ja no torna... Jo sempre l'amenaço cada vegada que ve. I el tanto amb el que fas amb el temps, segons quins dies, El tanto,
Sí, senyor. Agafeu-ho amb tota la simpatia del món, senyors i senyors oients. En Sergi no se l'inventa el temps. Déu-nos en guard, no. Però sempre hi ha aquella broma de dir, a veure què ens hi pintes avui, Sergi. Com si els homes del temps tinguessin potestat de decidir quin temps ha de fer l'endemà, no?
Si tinguessin contacte directe amb el de dalt que posa els núvols i posa el sol i posa la
pluja. El que els fa córrer i tira els llaps i trons i pedregada. Aquesta és la previsió d'en Sergi, doncs. Avui dia assolellat com el que tenim, demà tramuntanat, diumenge, no patiu, que diumenge serà un dia tranquil, es podrà fer la rua amb totes les condicions necessàries. Si fes una mica més de temperatura, no hi faria cap mal. No hi faria cap mal, perquè a vegades hi ha carrossos o hi ha comparses, els vestits dels quals doncs, són lleugers.
Sí.
Són lleugers. I haver de córrer gaire estona pel carrer tan lleuger de roba... Dius...
Has de córrer molt per entrar en calor, eh?
Ah, aquí
si veiem algú que va així més accelerat del compte, no és perquè la música accelera la corrent. No, és que fa fred.
És que fa fred. I escolta'm, s'ha de saltar per fer-la passar.
I compte que si hagués sigut el cap de setmana passat al Carnaval, després sí que haguessin saltat, eh? Però molt, eh?
Quina por.
Després sí que no hi havia aturador. Saps allò que a vegades... Ostres, ara s'han aparat aquí, aviam què passa, que no sé què... No, és que... No, allà, vinga.
I aquest any que tornen a passar per primera línia... Sí. Oi. Va, doncs, el Carnaval és protagonista aquest cap de setmana, el temps permetrà que tinguem un bon Carnaval, i després de l'informatiu hi haurà, com és habitual, els esports. Els suplements Zona Mixta, on l'Ivan avui té temps de fer una pausa i centrar-se molt en el tenis de taula, en els dos partits que hi ha demà de Superdivisió i de Primera Estatal, també amb les pinzellades d'altres partits o la poca altra activitat que hi ha a banda del tenis de taula. Tot això pel que fa a l'actualitat, Joan.
Doncs vinga, passem al sorteig?
Passem-hi.
Ahir sortejàvem, més ben dit, i regalàvem aquest dècim entre els oients que s'han apuntat. Avui toca ja aquest menú de calçotada per dues persones, gentilesa del Mesón del Condi, perquè tu ho saps.
I tu pla.
Jo també. Que les millors calçotades del món...
Les trobaràs al Mesón.
Del Conde.
Sí, senyor. Patrocinador i col·laborador d'aquest programa des de fa 3 temporades, cada any com ve aquesta època, doncs vol compartir aquesta tradició amb els oients de Ràdio L'Escala, regalant-nos una calçotada per 2 persones cada setmana. I a fer que es nota amb les trucades que hi ha o la gent que vol participar. I tantes com 18.
Carai.
18 números al bombo, que si convé repassarem.
Excepte, cal dir que...
Excepte l'Àngel Requesens, que sí. Tenia el 13, que hi va ser premiada amb la loteria, avui no participa a la calçotada.
Molt bé, doncs vinga, comencem-hi. De l'1 al 4...
La Carme Moriscot.
Si ho recordem, perquè...
Per la foto del pessebre.
La foto del pessebre que ens va enviar, eh? Uh-huh. Li van donar aquests 4 números que ja havien promès. Vinga, continuem. Amb el número 5...
La Fina Sabrià.
Amb el número 6...
Francisca Callol.
Amb el número 7...
Conxi Galindo.
Amb el número 8...
Dolors Casadevall.
Amb el número 9...
Carme Pallarès.
Amb el número 10...
Manolita González.
Amb el número 11...
Maria Colls de Bellcaire.
Amb el número 12...
Xicotero.
Amb el número 13...
L'Àngel Requesens, fora de concurs.
Amb el número 14...
Dolors Lloberes.
Amb el número 15...
Àngela Poc.
I amb el número 16...
Ximinis.
I el número 17, exacte.
Pilabac.
Amb el número 18...
Jordi Gallegos.
Tenim alguna més?
A veure...
Número 19...
En Blanc.
En Blanc. Si toca el 19, hi anem nosaltres, no?
Si toca el 19... Si toca el 19, Joan i Abel.
Joan, Abel i l'Ali.
Joan, Abel, l'Ali... Vinga, això està bé. Va, podries arreglar-ho, això, Joan?
O què?
De que surtis un 19.
Sí, home, això és rai.
De l'1 al 18 surt el 19.
El 19.
Seria gros.
Seria molt gros. I que ens toqués a nosaltres també, perquè, esclar, el que veiem és que hi vagin els nostres oients. Nosaltres ja irem.
Roda.
Vinga, roda, Joan. Com prou. Dit, ja. El 3.
El 3, mira, la Carme Moriscot.
El 3 de la Carme Moriscot.
La Carme Moriscot, li ha... mira, la foto del pessebre que va aguantar fins al dimecres... No, fins al...
Dia 2, el dia de la Candelera.
Fins a la Candelera, doncs li ha valgut per una calçotada per 2 persones. Carme, quan vulguis, pots venir a buscar el tiquet que et dona dret a aquesta calçotada.
I a partir de la setmana que ve, la Carme només tindrà opció a jugar al número de la loteria.
La loteria.
El sort sempre... Farem que no hi hagi repeticions.
Ah, exacte.
Que pugui anar com més oients millor. Uh-huh. Abel, si et sembla, deixem aquí?
Fins aquí.
Doncs vinga, t'esperem al punt de la una per anar ampliant continguts.
Va.
Bé, i comencem doncs, aquesta segona hora de matins en Xalent a l'Aigüera i un dels àudios que ens havia quedat pendents és l'entrevista que avui farem amb una també de les... que serà una de les notícies que serà... que tindrem a l'informatiu, que serà protagonista, no, perquè totes les notícies són protagonistes a l'informatiu. Avui l'Abel parlava amb Inés Pedrosa, que ella és l'arxivera i bibliotecària del Museu del Castell, de la Biblioteca del Castell de Peralada. Resulta doncs, que el diccionari biogràfic de l'Alt Empordà, que es va publicar l'any 2009 per la Diputació de Girona, ja disposa de la versió digital que es pot consultar des de la web de la Diputació de Girona, a les 3 dobles Bs, ddgi.cat/publicacions, ddgi.cat/publicacions, i també a través del repositori cooperatiu de la Diputació, Regira, que és 3 dobles Bs, bibgirona.cat/regira. Cal dir que en aquí també hi poden trobar els que els agradi doncs, consultar coses en aquesta web. Hi poden trobar números de l'Escalenc, números del llibre de l'Aplec i també del llibre de la Festa Major de l'Escala, que és l'aportació que fa la Biblioteca Víctor Català. Doncs d'aquesta versió digital que es pot consultar ens ho explicarà la Inés Pedrosa amb una entrevista que li fa l'Abel Font a l'apartat que tenim d'en tant en tant d'entrevistes.
Doncs sí, a l'apartat d'entrevista d'avui farem una mica d'història. Història i biografia, perquè s'acaba de reeditar o s'acaba d'actualitzar el Diccionari Biogràfic de l'Alt Empordà. Obra original d'Inés Pedrosa, investigadora en temes històrics, arxivera de Peralada i autor de 1.001 estudis històrics del nostre entorn. Inés, sigues molt benvinguda a la ràdio. Com anem?
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Diccionari biogràfic de l'Alt Empordà. És una obra original de 2009, 2008, la primera edició va ser?
2009, sí.
De 2009.
Sí.
N'han passat 9 anys i avui et tenim aquí per parlar de l'actualització d'aquest diccionari, però estic segur que als oients els interessarà saber. Dius, a veure, maçona, sí que és veritat que n'havíeu parlat una vegada d'aquest diccionari, però va sortir fa 9 anys. Què inclou, què és, quina és la voluntat d'un diccionari com aquest, Inés?
Mira, la voluntat és aprofundir en el coneixement de la comarca. És treure de l'anonimat persones que han treballat per la comarca o pel seu poble en concret i que aquesta obra el que pretén és treure-los a la llum, donar-li el seu corresponent protagonisme. I a més aplegar, o sigui, és una síntesi de totes les persones que han fet que la comarca sigui allà on està. Hem de pensar que la comarca de l'Alt Empordà, si no m'equivoco, és la segona més important en número de pobles de Catalunya. De manera que això vol dir té 68 pobles. És un número considerable. Vol dir que també hi ha un número molt considerable de gent que ha fet aportacions perquè hàgim arribat on estem. I el que ha pretès aquesta obra era això. Reunir-ho tot, sintetitzar-ho, tenir una eina de referència, jo que sóc també bibliotecària, per mi una obra de referència és bàsica. Ara avui en dia, amb les noves tecnologies, aquesta idea de l'obra de referència s'ha modificat, però precisament gràcies a les noves tecnologies ara la podrem tenir disponible en línia.
Uh-huh. Aquesta és l'altra gran novetat, no? 2018 s'ha fet una actualització o s'han completat biografies de gent que ha fet coses al llarg d'aquests últims 10 anys, però a més està penjada a la web i es pot consultar a través de la pantalla, fa?
Exacte. Durant aquests 9 anys, l'obra conté personatges que varen ja traspassats perquè són personatges històrics, però també vaig voler incloure personatges que estaven en actiu. Aquest és un risc, però bueno, el vaig córrer, no? Però esclar, aquests personatges que estan en actiu vol dir que han continuat treballant i n'hi ha alguns que estaven en actiu que han traspassat, malauradament. Llavors, en aquesta obra el que s'ha contemplat és això, els que han traspassat primerament i després la tasca que han anat continuant totes aquestes persones que estan o estem en actiu, no? I això és el que s'ha fet. I s'ha posat, tot això està aixoplugat per la Diputació de Girona i m'agradaria dir que gràcies a la sensibilitat del president, el senyor Pere Vila, i el diputat de Cultura, el senyor Pinyeira, els investigadors ho podrem tenir a l'abast, perquè si no hi ha algú que, o sigui, un pot tenir idees o ganes de treballar, però si no hi ha algú que aixopluga aquestes idees, no van enlloc, no?
Certament.
Uh-huh. Llavors, això gràcies a aquesta sensibilitat, ara es podrà consultar online.
On es pot consultar? Què hem de fer per anar-hi?
A veure, en primer lloc, bueno, hi ha una adreça, hi ha un link que te'l puc passar, però si una persona que ens escolta fa una cerca a Google i posa publicacions Diputació de Girona, per exemple, va a la pàgina de la Diputació de Girona, ddgi.cat, em sembla que és, i en allà a l'apartat de publicacions hi trobarà el diccionari i trobarà edició actualitzada. I llavors allà posa edició digitalitzada també. Hi ha una icona petitona i allà pot veure tota l'obra, la del 2009 i a continuació l'actualització. Però, a més d'aquest link, n'hi ha un altre que està al Regira. El Regira és un portal de biblioteques on, bueno, moltes vegades pot ser que alguna persona que ens escolti hagi fet una cerca a Google i l'hagi encaminat a Regira. En aquests moments, si un fa la cerca, estan a punt de penjar-ho al Regira. La Diputació ja hi és. El Regira suposo que la setmana vinent o així hi estarà ja a punt. Però si un inclús, això està pensat perquè inclús alguna persona que faci una cerca sense anar en el portal, li encaminin a l'obra. Saps com fas una cerca i et va a Google Books?
I tant.
No? Doncs igual, saps? Mm-hmm. O sigui, seria aquesta idea. Per exemple, si una persona busca el senyor Lluís Albert d'aquí a l'Escala, compositor, llavors un dels resultats, clar que Lluís Albert tindrà molts de resultats, no? Llavors, però un dels resultats seria el diccionari. Uh-huh. I llavors, a mida que es vagi consultant, irà pujant de... O sigui, irà sortint a les primeres pàgines. Si al principi doncs està més enllà, i després serà dels primers resultats.
Ara ha sortit un exemple. Lluís Albert, que evidentment hi ha la seva nota, la seva biografia en aquest diccionari. Però una de les finalitats, i ho comentàvem abans de començar l'entrevista, és no tant retratar els personatges famosos de la comarca, uh-huh. digues-li Salvador Dalí o d'altres, uh-huh. sinó precisament personatges locals uh-huh. que tenen la seva importància, però que difícilment accedim o hi ha publicada una biografia o les seves referències mínimes en lloc. I aquest potser seria un dels grans valors o riqueses d'aquest diccionari, no?
Sí, jo penso que sí. Això és el que dius, que... Evidentment, per segons quines persones ja està trillada la bibliografia, n'hi ha moltíssima bibliografia sobre aquests grans personatges que tenim a la comarca, però no hi ha d'altres que són els que han fet, que també han col·laborat en associacions locals, en festes de carnaval. Hi ha gent que forma part de la vida associativa local i aquestes persones moltes vegades no s'han recollit. Jo he procurat fer-ho. També he de dir que, esclar, un és un, hi ha més de 2.000 personatges, que ja va ser un esforç. Va sortir el 2009. En aquells moments, les noves tecnologies, o sigui, poder fer cerques d'hemeroteques no era com ara.
En només 10 anys com ha canviat el temps.
Ha canviat vertiginosament.
Amb la teva tasca és espectacular el que hi ha ara digitalitzat i el que pots trobar des de casa.
Clar. Jo, per exemple, recordo que havia d'anar a l'arxiu a Figueres, a l'arxiu dels jutjats. Com que, clar, treballo el de matins, doncs vaig aconseguir un permís especial perquè un dia a la setmana me deixaven anar-hi a la tarda. Llavors, mirant-me els llibres de registre per veure quan havia nascut aquella persona i quan havia mort. Bueno, m'hi vaig passar allà, tan sols per la data de naixement o de funció d'aquests que parlàvem ara fa un moment, menys coneguts, no? Llavors, esclar, això ara avui en dia ho trobes més fàcil, no és que ho trobis a internet, no? Perquè aquestes dades moltes vegades no les trobes, però sí que pot ser que en un diari de l'any 1890 et surti que ha mort el senyor tal i ja tens una orientació. O sigui que això també ajuda. Però bueno, ara estem on estem i precisament pel fet d'estar on estem és pel fet de que és interessantíssim que l'obra es pugui consultar online, que tu puguis fer una cerca, que és el que encara no havia acabat d'explicar, a través del Regira. Uh-huh. Allà podràs fer una cerca i tu podràs posar, per exemple, si hi ha hagut algun ciclista a la comarca, no? Anem a suposar, ciclista, doncs tu busques ciclista i te sortirà tots els ciclistes que hi han hagut. Aquí a l'Escala...
aquí hi ha la família, la dinastia Hernández, quasi podríem dir, no?
Exacte, la Vicky, no?
Sí, i el seu pare.
I el seu pare, i surten tots dos, per exemple, en el diccionari, no? Llavors, clar, si tu busques ciclista sense saber el nom, te sortirà la família, que dius, si tu busques músics, per exemple, te sortiran els músics, i si tu llavors ja vols acotar i vols anar mirant quins són els de l'Escala, doncs ho podràs anar fent. Vull dir que serà una cosa, bueno, o sigui, no serà passar pàgines, sinó que serà fer una consulta molt més ràpida.
Sobretot, també molt interessant, per aquells que ja tenien l'edició de paper, però totes aquestes eines, tots aquests cercadors, doncs fa que la consulta sigui molt i molt àgil, que no pas a l'ètica, que és el que ens notem en l'edició en paper, no?
Clar.
Per cert, l'edició en paper és trobable encara a les llibreries?
Sí, suposo que sí. Es va fer una segona edició, perquè cap d'un mes es va exaurir la primera. Mm. Es va fer una segona edició, jo no sé com està, perquè l'han passat, mira, 9 anys, però m'imagino que algun exemplar encara es deu poder aconseguir. Però ara aquí hi haurà la part actualitzar això que dèiem, no? Sí. Doncs aquests 9 anys, les persones que estan en actiu, què és el que han fet i, bueno, amb més o menys extensió, depenent també de cadascú i de la feina que ha fet cadascú, no?
Estem fent l'entrevista a Ràdio L'Escala i no me n'estic de fer la pregunta localista. A veure, ens han sortit exemples que si Lluís Albert, que si dels Hernández.
Sí.
A quin paper hi juga l'escala o els personatges escalencs en aquesta biografia?
Bé, molt important. En quant a percentatges, mira, no ho he calculat, perquè, clar, llavors hauria de començar... Bueno, ara serà més fàcil, inclús per mi mateixa, no? Mm. D'anar mirant l'escala, no? Però l'escala té un pes específic molt important a la comarca, perquè aquí a l'escala hi ha hagut gent que s'ha dedicat a investigar. Hi ha hagut gent que ha tret de l'anonimat a tots aquests petits personatges locals, petits o no tan petits, però, bueno, per entendre'ns, no?, si us comparem amb aquests grans noms que travessen fronteres empordaneses, no?
Sí, sí.
Llavors, el resultat de l'obra també està en funció del resultat de les investigacions locals, saps? I també, evidentment, jo ho deia ja fa anys, quan precisament em van fer una entrevista sobre el diccionari, que, tal com deia Ortega i Gasset, cadascú és ell i la seva circumstància. Llavors, en aquí, aquesta obra, evidentment, també hi ha molts personatges amb els quals no és que jo hi hagi tingut relació, sí, alguns n'hi he tingut, però que també m'han estat més propers, perquè són, a lo millor, temes més afins. Cadascú traspua les seves afinitats i sensibilitats, no? Per exemple, jo sóc molt aimant de la fotografia i hi ha molts fotògrafs. Bé, aquí a l'escala també heu tingut molts fotògrafs, també sóc molt aimant de la música i de la sardana, per tant, també hi ha músics i sardanistes, membres de cobles. A veure, tenim personatges de la vida local...
De la vida associativa,
d'entitats. Sí, d'entitats, tenim polítics, tenim en Rafael Bruguera, tenim el senyor Vilabrú, tenim, a veure, parlat abans, hem parlat d'en Lluís Albert, de la Caterina, evidentment, de la Caterina Albert, dels Maranges, dels metges, que han estat vinculats també aquí a l'escala, arquitectes... Bé, en fi, l'escala és una vila afortunada. Jo crec que som molt afortunats, de veritat.
Mm-hmm. Avui hem parlat, doncs, d'aquest diccionari biogràfic de l'Alt Empordà, publicat en paper el 2009, i del qual aquest any se n'ha fet una actualització en versió digital. I en parlàvem amb l'Inés Pedrós. Inés, digues.
Que, evidentment, me deixava la Lourdes Boix i el seu germà.
Home, no quan, volia... quan parlàvem que l'escala...
Parlàvem de la investigació.
Que l'escala s'ha fet investigació, doncs...
Sí.
Aquí la Lourdes hi té un paper important.
Exacte,
fa.
Sí.
Ja ho crec que sí. Escolta'm, Inés, des d'aquí, des de Ràdio L'Escala, una felicitació per aquest treball, i un treball que és ben viu, perquè s'ha fet aquesta actualització. Qui sap si d'aquí 8 a 10 anys se n'ha de fer una altra?
Podria ser. Jo ja, tal com deia el doctor Comte, que es va morir, pobret, hem de deixar feina pels que venen al darrere.
Uh-huh.
De manera que jo deixo la porta oberta ja, d'aquí uns anys ja en parlaran.
Ha estat un plaer parlar-ne de moment aquí pel magazín del Més Calent a l'Aigüera. Inés, una abraçada, que vagi molt i molt bé i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Bé, aquesta era l'entrevista que li feia a l'Abel Font a Inés Pedrosa, arxivera i bibliotecària i autora d'aquest diccionari biogràfic de l'Alt Empordà, que ara ja es pot consultar digitalment. On es pot consultar digitalment? Doncs, torno a repetir, a les 3w.ddgi.cat/publicacions o a bibgirona.cat/regida. Bé, i d'una banda ens en anem ja a l'altra. Avui, doncs, és aquell dia que quasi ens agafa el toro, perquè ja ens toca parlar de cinema. Cinema a la xarxa, aquest espai, aquesta secció que ens porta en Víctor Alexandre i que avui tracta de cançons nominades als Oscars, cançons que estan com a millor cançó, com a millor tema, per aquesta edició d'enguany dels Oscars que tindrà lloc el proper 4 de març.
Continguts en xarxa.
Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. Ego's a killer, greed is a monster, but love is stronger, stronger than them all. Right back in hand, I don't wanna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color lines. It's time we put our, put our, put our differences aside.
Víctor, Alexandra, benvingut.
Hola, Carme.
Avui obrim amb un tema musical que em sona. Avui ja sé, i ho puc anunciar directament, que parlarem de les cançons nominades als Oscars d'enguany. Aquesta primera que hem escoltat, a quina pel·lícula correspon?
Sí, aquesta pertany a la pel·lícula Mudbound. La cançó es diu Mighty River, riu poderós, i això, certament, com dius, doncs avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a les 5 cançons nominades d'enguany als Òscar en l'apartat de millor cançó. I aquesta que està sonant de fons, Mighty River, doncs n'és una. Aquesta pertany a la pel·lícula, com he dit, Mudbound. És una pel·lícula basada en una novel·la de Hilary Jordan, que va ser estrenada aquesta pel·lícula al Festival de Sundance, que és el festival que va crear Robert Redford per ajudar al cinema independent. I l'autora de la cançó, Mary Jane Blige, que és una, bé, té un estil així Aretha Franklin, doncs apareix també en el film com a actriu fent un paper secundari. Una altra cançó nominada a l'Oscar és This Is Me, de la pel·lícula El Gran Showman. Es tracta d'una mena de biografia d'un gran empresari de circ nord-americà del segle XIX, un home riquíssim que es deia Phineas Taylor Barnum, que va fundar doncs el famosíssim circ dels germans Ringling. Aquest home era una màquina de fer diners, una autèntica màquina. Ell deia que en el món naixia un ximple cada minut, i ell no era ximple. I bé, no va...
Però vivia de fer el ximple.
Bé, en tot cas, va fer riure la gent, clar, perquè va crear un circ que era molt famós. Ell era l'autor d'un eslògan que va fer fortuna, que es deia, bé, l'eslògan deia The Greatest Show on Earth, el més gran espectacle de la Terra. I el seu personatge, el personatge de Phineas Taylor Barnum, a la pel·lícula El Gran Showman l'interpreta l'actor Hugh Jackman. Aquesta és la cançó nominada, que es diu This Is Me.
I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum.
This Is Me, aquest és un dels temes de la pel·lícula El Gran Showman, que, com ens explicava el Víctor, narra la vida del fundador del circ dels germans Ringling, que va ser aquest empresari del segle XIX. Clar, jo no sé si abans es va fer alguna altra versió sobre aquesta mateixa història, aquest personatge.
Jo, mira, jo no en tinc la certesa absoluta. El que sí que és cert és que s'ha fet la seva vida en televisió. Però en cinema jo no recordo cap biografia que parli de Phineas Taylor Barnum pròpiament dita. El que sí que és cert és que hi ha pel·lícules on el seu circ, alguns números del circ o artistes del seu circ han aparegut. Això sí que hi ha pel·lícules. De fet, hi ha una
Referències, de fet.
Sí. O bé, que han intervingut en la pel·lícula. No? Per exemple, hi ha una pel·lícula que tenia el títol, recollia el títol, l'eslògan, creat per Phineas Taylor Barnum, que era The Greatest Show on Earth, és a dir, aquí es va estrenar l'any 1952 amb el títol del més gran espectacle del món, que era una pel·lícula de Cecil B. DeMille, i la protagonitzaven doncs James Stewart i Charlton Heston. Tenia un final sorpresa. I una altra pel·lícula també molt famosa en què va intervenir el Sir Ringling d'aquest senyor era una pel·lícula de l'any 56 que es deia Trapeci, de Carol Reed, protagonitzada per Burt Lancaster, per Tony Curtis i Gina Lollo Brigida. I es dona la circumstància que va ser precisament Burt Lancaster qui, 30 anys després, va interpretar el personatge de Phineas Taylor Barnum en una pel·lícula de televisió. És a dir, que tot encaixava. Ara escoltarem una altra de les cançons nominades als Òscar, a l'apartat de la millor cançó d'enguany, que és Stand Up for Something Fit, alçat per assolir una fita. Pertany a la pel·lícula Marshall. You can have all the money in your hands, all the possessions anyone can ever have, but it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got, but what you got in your heart. You can have everything. What does it mean? It all means nothing if you don't stand up for something. You can't just talk the talk, you got to walk that walk. Yes, you do.
Víctor, ja portem unes quantes cançons escoltades. Ens permet fer-nos una idea, no?, del nivell, que no està malament.
No.
El que passa és que se't fa difícil poder triar una perquè destaqui especialment. Mm. Vull dir que no se t'acaben allò de...
d'enganxar. Sí, hi ha anys que sí, hi ha anys... No es pot dir que no siguin bones cançons, estan bé, però sí, és veritat, no hi ha aquella que sigui impactant, que de seguida t'enganxa, que no vol dir que sigui la millor, però dius, aquesta sembla que tindrà...
Té tots els números.
Sí, oi? Mm. No hi és. Aquest any no hi ha una que enlluerni pròpiament. Aquesta que estem sentint, com hem dit, pertany a la pel·lícula Marshall, de la pel·lícula... bé, és una pel·lícula... que té opció, la cançó té opcions a guanyar l'Oscar, però no més que les altres, eh? No és que tingui més pes específic. De la mateixa manera que el gran show mantenia un rerefons històric, perquè era la vida del senyor Barnum, no? Doncs a Marshall també hi havia un rerefons històric, perquè parla del primer jutge afroamericà que va arribar a la Cort Suprema dels Estats Units. Això va ser en el segle XX. I gira entorn d'aquest personatge. Aquesta que ara sentirem és una altra cançó nominada. La cançó està força bé. Pertany a la pel·lícula Call Me By Your Name, Criden pel teu nom, i és un drama romàntic de temàtica homosexual situat al nord d'Itàlia entre dos homes. La cançó es diu Mystery of Love.
God, dear.
Mystery of Love és el tema d'aquest film, Call Me By Your Name, que parla d'una història entre dos homosexuals, una temàtica que sembla que prolifera cada any que passa més i més, no?, entre la filmografia, però de les dues bandes de l'homosexualitat, tant masculina com la femenina, no?
Sí, 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 déu-n'hi-do. És natural, de fet, perquè la indústria cinematogràfica doncs evoluciona també com evoluciona la societat. De manera que ja és lògic que hi hagi aquests canvis. Els actors i les actrius doncs són més reivindicatius, els lliuraments de premis es manifesten més en aquesta qüestió, fan posicionaments més evidents. Abans la gent quedava dintre de l'armari i no gosava dir quina era la seva inclinació sexual. Avui dia molts ho diuen tranquil·lament i no passa res. A part, hi ha un altre tema, i és que la indústria ha vist que hi ha un filó. És a dir, que hi ha un sector que no és gens minoritari, sinó que hi ha un déu-n'hi-do de gent que és orfe com a espectador cinematogràfic d'aquestes temàtiques. I que aleshores doncs, aquí hi ha calés a fer. I per tant, doncs, fem pel·lícules també perquè aquesta gent s'identifiqui. Una mica és com va passar quan van aparèixer els Beatles i els Rolling i els peluts, i la gent semblava que tota aquesta gent eren antisistema.
Bichos raros.
Sí, però quan la indústria discogràfica va descobrir que era una mina per vendre discos, doncs els va integrar en el sistema, no? Mm-hmm. Doncs aquí passa el mateix. Bé, nosaltres tancarem aquesta mirada que hem dedicat als 5 temes musicals nominats a l'apartat de millor cançó dels Oscars d'enguany, escoltant el tema d'una pel·lícula d'animació que es diu Coco. Els autors són en Robert López i Kristen Anderson López, que ja tenen un Òscar, el van guanyar el 2014 per la pel·lícula, per la cançó Let It Go, que pertanyia a la pel·lícula Frozen, de la Disney, i ara tornen a estar nominats, justament per aquesta cançó que ara sentirem. Jo crec que tant Mystery Love com aquesta Remember Me tenen, sembla, més possibilitats de guanyar l'Òscar, però això depèn dels membres de l'acadèmia.
Doncs ara votarem tu i jo, en privat.
Molt bé.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Though I have to travel far, remember me.
I amb les notes d'aquesta cançó acabem aquesta secció que ens ha portat Víctor Alessandre avui amb les cançons nominades als Oscars d'aquest proper 4 de març. Cançons nominades. Veurem quina d'aquestes és la guanyadora. Bé, i de cine a cine. Això seria cine a cine, el tiro porque me toca. Sembla que tenim un xic... bloquejada, però bé, li donem entrada a en Jordi. Ara, és que la tenim bloquejada, la sintonia. Bé, i saludem a aquesta hora del matí a Jordi Orno per parlar de cine amb ell i també de les estrenes de la setmana. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, has vist, hem escoltat cançons aquestes que estan nominades en aquest apartat dels Oscars. Però abans que arribem als Oscars, parlem dels Goya.
Ui, mira, segurament que la sintonia estava bloquejada perquè encara se n'en recorda de la cerimònia.
Exacte. De fet, en parlàvem tu i jo, penso que era el dilluns, que ens vam trobar aquí baix.
Sí, és que què més hem de dir que no s'hagi dit? És que, esclar, el problema és que nosaltres la secció la fem els divendres.
Sí.
I bé, la ressaca d'aquella cerimònia ha durat no sé pas quants dies. Clar, què s'ha de dir més d'un desastre com el que vam veure?
Jo penso que les poques que he vist és la més desastrosa. I mira, me vaig anar quedant per veure, m'agradava veure el que feia l'estiu del 93.
Semblava el joc dels despropòsits.
Però és que molt sosa, sense cap mena d'espectacle.
Les cerimònies són una mica subjectives, en el sentit de que se te pot fer molt pesada, si tu ets un gran fan d'aquest tipus tipus d'espectacles doncs, si te la mires amb uns altres ulls, però és que semblava el joc dels despropòsits. Vull dir que... Escolta'm, no pot ser que surti una parella a entregar dos premis i només surti amb un sobre.
I després no
I que quan resulta que ningú se'n don compte de que els hi falta l'altre sobre i bueno, i allà al mig de l'escenari, sense saber què dir, i una dels presentadors va dir, bueno, ara és quan ens haurien de portar l'altre sobre. Sí. Mare de Déu, escolta.
Aquests eren els dos protagonistes del príncipe de la sèrie, l'Iva Ibuk i aquell noi que és... Castro es diu, el noi?
Sí,
que va fer aquelles...
No la conec massa, la sèrie aquesta.
No, però l'actor és el que havia
Jesús Castro.
Jesús Castro, sí.
Doncs, llavors... Escolta'm, els que surten a donar un premi només tenen aquesta feina. Mm-hmm. Pues, poc pot ser que quan hagin de donar el premi se'n descuidin de dir els nominats i vagin ja directament a donar el premi. Això va ser una altra errada. Vull dir, llavors, no pot ser que quan estigui amb un dels agraïments el realitzador t'apunxi el clatell d'un dels que estaven assentats, tenien la càmera posada allà i es veia l'escenari tapat pel clatell d'un que estava assentat. Per l'amor de Déu, el realitzador té les prèvies de totes les càmeres. Si ja ho estàs veient, que hi ha un clatell que t'està tapant l'escenari. Pues, coi, no el punxis. Pues, no només el va punxar, sinó que hi va estar uns quants segons. No sé, i llavors, bueno, els presentadors. Jo, la veritat, no sé ni qui són, perquè no...
Són dos humoristes d'aquests que fan monòlegs.
Doncs, per mi els deuen conèixer a casa seva. Jo no sé ni qui són, no tinc ni idea. Jo de Reyes en coneixia un que no és el que va sortir. Un altre humorista que també
deia. De fet, ara, un d'ells, aquest en Reyes, ara han fet de la pel·lícula aquella, te'n recordes d'aquell grup que eren un Erzainza, un
Cuerpo d'Élite? Sí, Cuerpo d'Élite, ara fa la sèrie.
La sèrie. I ell fa de ministre en aquesta sèrie. Fa de ministre de defensa. Doncs un dels personatges.
Si hi haguessin imatges, veuria rebufant.
Doncs sí, jo em penso que... És que tampoc... No sé, sortint unes coses...
No, i a més...
I uns acudits tan dolents.
Exacte, els acudits eren tan dolents que ni la persona al·ludida l'entenia. Veiem, si tu fas un acudit relacionat amb algun dels que estan allà sentats, perquè tu saps alguna anècdota d'ell, i ell també la sap, i sap que si la fa servir, doncs farà gràcia a la resta, perquè, clar, no només ha de fer gràcia en el que està allà sentat, ha de fer gràcia a la resta. Però és que resulta que hi va haver algun acudit que jo vaig veure el propi al·ludit que es mirava el seu acompanyant i dient-li, i això de què ve? Llavors, el monòleg inicial, que és el que t'introduïeix en la cerimònia, que és el moment en què s'ha de venir tot amunt, per dir-ho d'alguna manera, sí. N'hi va haver un que va marxar, perquè després hi havia un gag totalment desagradable quan l'Angui el va anar a buscar, que també això també va ser desagradable. Diu, vamos a mandar a alguien que vaya corriendo a buscarle, i criden al Langui que, pobrot, té la discapacitat física que té. I llavors l'altre, que semblava que per els nervis doncs estava, i li vomita el cim, tampoc no sabia ni de què venia ni de què anava. I llavors, aquell que es va quedar a l'escenari feia servir uns recursos de tenir poc a dir, un aplaudiment o una ovació, no sé, me va semblar d'una manca de professionalitat extraordinària. Jo que sempre he dit que poden ser molt bons actors, però són molt mal presentadors, doncs en aquest cas diré, poden ser molt bons monologuistes, però van ser uns pèssims conductors de la gala, perquè els conductors de la gala són els que responsables de que sigui àgil. Perquè l'agilitat d'una gala d'aquestes no és la gala en si, perquè tu vas veient actors i actrius que van sortint amb un sobre, que van donant el premi, els que agraeixen i tal. No, hi ha d'haver-hi aquests moments d'impàs entre uns i altres, que són els conductors de la gala, que fan que la cosa s'agilitzi.
No el van saber fer.
No, i jo no sé si això era problema de guió, era problema d'aquests personatges que no varen saber entrar en el que és una cerimònia d'aquest tipus, però que la veritat és que, bueno, de cara a un altre any s'ho han de fer mirar. Jo em sembla que la pròpia Marisa Paredes, que va ser el Goya d'Honor, tenia vergonya aliena del que estava passant i va dir, jo no vull pas contribuir a que això s'allargui. Va dir quatre paraules i va marxar, que normalment és un dels discursos llargs.
Sí.
Val? Doncs, si us hi va fixar, va dir
quatre
coses i aquí acabo. Va dir. I em sembla que ja se'n donava compte de que ella no volia contribuir a que la cosa encara fos més tediosa.
En quant a l'apartat, diguem, de premis, en principi, doncs, en dia sonaven portant tot, aquesta pel·lícula basca,
jo crec que es van passar per un costat, i llavors varen voler jo no sé fins a quin punt el tema de les votacions d'aquests premis està tan fiscalitzat per part de notaries com el que són els Oscars, però jo vaig trobar que hi va haver Oscars tècnics. Ostres, és que en dia amb l'aspecte tècnic només té el truc i la gràcia de saber fer convertir en un gegant de 2 metres i pico un noi que medeix l'estatura normal.
Sí, farà 80 això, i pico.
Això vull dir que s'han tret cames a actors convertint-los en tollits quan... En fi, no ho sé, ja són... Jo vaig veure que hi havia molts goies una mica així ja, dir, vinga, aquesta, que vagi fent... Ja arribarà el moment en què parlarem de la que ens va interessar enviar els Oscars i ens vam estavellar pel camí, com va ser estiu de 1993. Per cert, la veu en off que deia els títols...
Ah, sí. Sí.
Estiu de 1993.
Sí, sí. Quasi més ben dir-ho en castellà.
No, però és que saps què em semblava? Ha llamado usted a Movistar. Seleccione o castellano. Sí. És que em semblava això.
Total, per fer aquest ridícul de dir-ho malament, digue un castellà. No passa per res.
No,
digue verano del 93 i ja està. O que triïn algú en edició catalana.
Exacte.
Ja n'hi ha, que poden fer deus amb mort.
Exacte. Vull dir que no anem ara a dir que ho diguin en castellà. No, senyor, ho poden dir en català perfectament, perquè tenen gent suficient com per poder-ho dir.
Bé, com dèiem, doncs...
Ja m'agradaria saber què ha costat aquesta cerimònia amb el ridícul que varen fer.
No, a part del que ha costat, el ridícul s'ha fet patent tota la setmana amb les xarxes socials que n'han parlat, també crítics de cinema i crítics dels que parlen d'aquesta cinema.
Però si no sabies de ser ni crític, si simplement estaves allà mirant-ho i te venia son i tenies ganes de marxar, perquè era insuportable, no es podia seguir.
Esperem que prenguin nota.
Jo no ho sé, però som masells,
Sí, jo espero que almenys que hi hagi un canvi.
Bé, és m'he dit, guita, des de que existeixen, quan hi ha hagut un presentador, allò que l'han criticat, els que l'han substituït l'han fet bo. Perquè aquest parell van fer bon Rovira.
En Rovira, tothom, inclús jo anava mirant per Twitter el hashtag de Goya i molta gent, diem, sisplau, que torni l'any que ve, que torni en Rovira. La gent trobant a faltar en Rovira. Molt bé, doncs això és el que va donar els Oscars, dues catalanes directores, dos premiades.
Els Goya.
La Isabel Cuixet i la Carla Simón i la llibreria, doncs, com a millor pel·lícula, que tothom, suposo que ja com van nomenar la pel·lícula, tothom ja tenia el cap amb el que era aquesta de Andia, que se l'emporta. I aquí potser va ser la sorpresa, no?
Varen donar els tècnics a Andia i després, quan va arribar l'hora dels grossos, interpretacions, guions i pel·lícula i direcció, se'n varen anar cap a l'altre costat, cap al costat de donar-li ressò internacional el Goya a la millor pel·lícula i a la millor direcció, perquè a la llibreria és la pel·lícula que més ressò internacional té, donar-li alguna cosa important a l'estiu de 1993, que per alguna cosa l'Acadèmia la va triar per anar als Oscars, que no va passar el primer filtre, però és igual. Per tant, aviam, una mica de coherència.
Bé, doncs, Jordi, ens queden res. Quasi 5 minutets, telegràficament.
Telegràficament. Aquesta setmana la quota d'Oscars ens arriba amb The Florida Project, pel·lícula que té la nominació al seu actor de repartiment, William Dafoe. Aquest actor el recordem per als seus papers normalment que solen ser durs, que solen ser aspres, que solen ser aquí estendre. El seu caràcter també és aspre, però com que té que relacionar-se amb nens i amb uns personatges que tenen els seus problemes, ell hi dona la seva, el seu toc d'humanitat. Arriba a l'última de Clint Eastwood, 15-17, tren a París, fet real, l'atemptat frustrat, aquell tren que anava d'Amsterdam a París, que uns soldats, em sembla que eren dos americans i un britànic, varen aconseguir evitar. Doncs, curiositat, que aquests tres personatges s'interpreten a si mateixos a la pel·lícula.
Sí, senyor.
Podreu comprovar com a vegades un fent de si mateix, doncs, i perd la por escènica. També s'hauria de preguntar quantes vegades van haver de repetir algunes escenes.
Home, m'imagino que...
Tot, Però, bueno, això també, això també ho fan els professionals,
És curiós, aquest cas. No sé si se n'han donat més. Seria una manera d'intentar mirar, aviam, si hi ha algun altre cas, no?
Aviam... en aquest cas que siguin els protagonistes absoluts, no crec. Sé que amb algun personatge real s'ha interpretat a si mateix, però com a repartiment. Però en aquest cas, bueno, diria que no, però en fi. Després tenim les 50 sombres liberades, la tercera entrega de la trilogia d'en Grey i l'Anastàsia. Bé, si hem de fer cas de l'opinió dels experts de les dues anteriors, passarà també igual. Però si hem de fer cas del resultat de la taquilla, doncs segur que pot ser la número 1. Però clar, aquesta setmana té aquestes competències, que ja veurem com irà, però segur que jo posaria la mà al foc, que serà la número 1 de taquilla, per als fans que arrastra de les dues entregues anteriors. A més, és l'última final. I llavors tenim animació per la mainada, l'Abeja Maya, una nova versió cinematogràfica de les aventures de l'Abeja Maya i els seus amics, ara Los Juegos de la Miel. Doncs, bueno, s'organitzen uns jocs en la colònia on viuen per... Bé, hi ha una mica d'intriga al voltant de la reina i tal, i hem de participar-hi. I llavors, dues pel·lícules ja una mica menors, Oculto el Sol, que és una producció hispano-argentina, sobre la vida de diversos personatges, és una pel·lícula coral, i que tot està influenciat per un eclipse solar que ha d'haver-hi al llarg de la pel·lícula. I A Quemarropa és una versió pel cinema d'una websèrie que es diu igual i que ara doncs, els seus responsables l'han portat al cinema. És cinema dins del cinema, de la relació que tenen tècnics i artistes a l'hora de rodar una pel·lícula. Hasta aquí les estrenes d'aquesta setmana, que no és pas que n'hi hagin moltes, però bé, alguna setmana també ha d'afluixar.
Sí.
I a Torroella, La Colla de la Selva, també animació, parlant els més menuts a Torroella, també tenen una cita amb aquesta pel·lícula, i C'est la vie. C'est la vie és aquesta comèdia francesa al voltant d'un casament, i que doncs, els problemes que tenen l'organització del càtering, que té un DJ que no és de l'agrat del nuvi principalment, i un fotògraf que tampoc ningú li dona feina i aquest organitzador és qui el contracta. I bé, entre això i els maldestres que són alguns dels col·laboradors d'aquest organitzador, doncs tot acabarà descontrolat. És una pel·lícula dels directors d'Intocable, Eric Toledano i Olivier Nakache.
Molt bé. I això és el que ha donat de sí.
He anat a 39 de colla.
Has anat telegràficament per fer-hi inquebir tot el que es havia de dir. Molt bé, doncs Jordi, ho deixem aquí.
Sí,
I la setmana...
A la tarda tindreu més informació.
Exacte, a partir de les
8 i demà a les 4.
Demà a les 4, més sobre cinema. Jordi, doncs que vagi molt bé el carnaval.
Igualment, tingueu el bon... que ens respecti el temps.
Esperem que sí.
I que ens deixi a tots celebrar els actes que estan previstos.
Jordi, doncs gràcies, fins la setmana que ve.
Igualment, adeu-siau.